Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El càncer es manté com una de les principals causes de mortalitat a Catalunya, amb un augment del 2% de casos el darrer any. Jordi Fortià.
A més, han augmentat els malalts de càncer de menys de 30 anys i el càncer de pulmó ja és el que provoca més morts en dones, superant per primer cop el de mama. La investigadora de l'Institut Català d'Oncologia a Badalona, Núria Molet, n'explica algunes de les possibles causes.
I d'entre elles està una alimentació, no?, cada cop menys sana, és a dir, més a base de processats i menjar ràpid, no? També un augment d'obesitat molt lligat a la manca d'exercici físic. També es parla de l'ús més indiscriminat d'antibiòtics i cada cop s'assenyalen més factors ambientals.
Rodalies ha arrencat aquest dimecres amb reforços en el transport alternatiu i amb una incidència tècnica que ha afectat el servei d'informació de pantalles i megafonia.
El Ministeri de Transports crea una divisió de manteniment preventiu per organitzar les tasques necessàries i avançar possibles incidències a Rodalies. José Antonio Santano és el secretari d'Estat de Transports.
Vamos a crear dentro de la oficina técnica de Rodalies una división de mantenimiento preventivo, pensando en que por la complejidad, la antigüedad y el impacto del cambio climático, Cataluña es uno de los sitios idóneos donde, digamos, reforzar especialmente ese mantenimiento preventivo.
Elisa Mulià retira l'acusació per abús sexual contra Íñigo Errejón.
En un comunicat penjat a X, Mulià assegura que no es retracta, però adopta la decisió perquè ha arribat al límit.
En cultura, la guardonada amb el Goya d'Honor Internacional Susan Sarandon es trobarà amb el públic abans de la gala de lliurament.
Que es farà a Barcelona el 28 de febrer. Una exposició a la plaça de les Glòries, un concert a l'Auditori o projeccions a la Filmoteca són algunes de les altres iniciatives obertes a la ciutadania. Fernando Méndez Leite és el president de l'Acadèmia Espanyola de Cinema.
Susan Sarandon, protagonista de títulos legendarios como Thelma y Luis, El cliente, Las brujas de Eastwick, The Rocky Horror Picture Show, Atlantic City, El ansia y pena de muerte, y protagonizará el viernes 27 de febrero un encuentro con el público, un día antes de recoger el Goya Internacional 2026.
I en esport, Jordi Cervantes, l'Espar Girona vol acabar primer del seu grup a l'Euroliga.
Estem jugant a Turquia des de les 6 de la tarda, l'última jornada de la fase de grups prèvia a la final a 6, on ja està classificada com a cap de sèrie. Les de Roberto Íñiguez han de remuntar el Galatasaray als 14 punts de diferència que van encaixar en el partit jugat a Fontajau. El Manresa rep el Reyer Venezia a l'Eurocup a 8:45 amb l'objectiu d'assegurar el factor pista pels vuitens de final. I Marc-André Ter Stegen serà operat divendres de la lesió que va patir a l'isquiotibial de la cama esquerra.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Els fronts es van succeint amb molta celeritat i una bona mostra és el que ens ha travessat avui. Aquest matí, bàsicament, molts núvols, també aquest migdia, pluges que s'han escampat per moltes comarques, febles, això sí, però a hores d'ara el cel està ben blau a moltes comarques. Sí que alguns núvols continuaran entrant des de les comarques de Ponent i de l'Ebre cap a la costa, però deixaran poca aigua i també aquesta tarda, el que queda d'aquest dimecres, per tant, una mica de vent més tossut a les comarques centrals o de Barcelona. Nou canvi de situació, un front més actiu, més sucós, que no pas avui, tornarà a deixar molts núvols al matí i al migdia, amb pluges que acabaran caient gairebé a totes les comarques del país, tret de Girona, on s'espera molt poca aigua. La màxima precipitació la tindrem a les comarques de Tarragona i de Lleida, també amb més vent a les comarques gironines, vent de Garbí, i amb aquests núvols més abundants, bàsicament, el dijous es tornarà a presentar bastant fresquet. Baixa la temperatura respecte avui, tret de l'Ebre o l'Empordà, on encara seran suaus. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs aquesta hora tenim d'una banda aturades a la C31, l'arribada a Barcelona entre Sant Adrià i Barcelona per un accident que hi ha hagut. Ha estat una estoneta tallada aquesta autopista d'entrada a Barcelona per aquest accident, però finalment ja s'ha pogut reobrir, encara per, com dèiem, aquest tram d'aturades. També tenim tallada, en aquest cas també per accident, la C37 a l'altura de Manlleu, en els dos sentits de la marxa. I d'altra banda també recordem el tall de l'autopista AP7 a Martorell en sentit sud, que obliga a desviar el trànsit cap a l'autovia A2. En aquest punt de desviament hi ha un quilòmetre d'aturades i també per aquest motiu la B24 va possibilitar força més trànsit. Es nota sobretot a l'altura de Cervelló on hi ha aturades i també més endavant a l'altura de Vallirana. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El càncer es manté com una de les principals causes de mortalitat a Catalunya, amb un augment del 2% de casos al darrer any. A més, han augmentat els malalts de càncer de menys de 30 anys i el càncer de pulmó ja és el que provoca més morts en dones, superant per primer cop el de mama.
S'han registrat més de 43.000 nous casos de càncer el 2025 i preocupa especialment l'increment entre la població jove. Són 800 més que l'any anterior, segons el Departament de Salut. Millora l'esperança de vida, però continua sent una de les principals causes de malaltia a Catalunya. Els experts calculen que el 2026 hi haurà més de 8.000 casos a l'Estat entre joves d'entre 20 i 30 anys, una xifra que preocupa els oncòlegs perquè no para de créixer.
Són dades fetes públiques avui, Dia Mundial del Càncer. Maite Polo.
La majoria de nous càncers diagnosticats l'any passat a Catalunya van ser en homes, més de 24.000, i en dones, unes 19.000. 4 de cada 10 casos eren evitables. Ho constaten els darrers estudis citats per l'Organització Mundial de la Salut, que eleven la xifra dels que es poden evitar amb hàbits saludables. Des de l'Institut Català d'Oncologia, els especialistes avisen que augmenten alguns tipus de càncer entre la població menor de 50 anys i n'investiguen les causes. Sobretot pugen els del sistema digestiu i l'oncòloga mèdica Núria Molet, d'ICO Badalona, ha apuntat els principals factors de risc la xarxa.
I d'entre elles està una alimentació, no?, cada cop menys sana, és a dir, més a base de processats i menjar ràpid, no? També un augment d'obesitat molt lligat a la manca d'exercici físic. També es parla de l'ús més indiscriminat d'antibiòtics i cada cop s'assenyalen més factors ambientals.
Els tumors més freqüents continuen sent el de pròstata en homes i el de mama en dones, seguits del colorectal en els dos gèneres i el de pulmó, un dels que causa més mortalitat. Quasi 17.700 persones van morir el 2020 per processos oncològics a Catalunya i l'esperança de vida de mitjana és de 5 anys després de la detecció del tumor en 6 de cada 10 pacients. El pronòstic millora si es localitza de manera precoç.
En aquest context, un estudi de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya apunta que allargar el cribratge de càncer de mama fins als 74 anys podria portar beneficis en detecció precoç i reducció de la mortalitat. Actualment, només estan convidades a passar aquest cribratge les dones que tenen entre 50 i 69 anys.
Ara, però, el Ministeri sembla que estudia la possibilitat d'ampliar aquest programa als 45 i als 74 anys, seguint les recomanacions de la Unió Europea. Així es donaria resposta a la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, que fa temps que reclama aquesta ampliació. I no només per al càncer de mama, sinó també per al càncer colorectal, uns cribratges que, segons la presidenta de la FESEC, Maria Assumpció Vila, tindrà un doble guany, menys casos de càncer i un estalvi important per a la sanitat pública. Són declaracions a la xarxa.
La importància de participar en aquests cribratges de càncer, no? Perquè això faria la detecció precoç és importantíssima perquè es podrien evitar moltes morts. Voldrien, han d'augmentar, sobretot, aquest cribratge amb el tema de l'edat, no? S'ha d'augmentar fins als 70 i pico, perquè la prevenció, si fessin números i ho fessin bé, la prevenció evitaria després arribar al tractament. Són molt cars.
El Departament de Salut ja valora les implicacions i l'impacte en recursos humans que pot suportar l'ampliació.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El servei ferroviari ha arrencat aquest dimecres amb reforços en el transport alternatiu i amb una incidència tècnica que ha afectat el servei d'informació de pantalles i megafonia.
Durant mitja hora, una incidència tècnica ha fet que el servei d'informació de pantalles i megafonia no hagi funcionat correctament fins passat quarts d'onze. Només s'han implementat millores en dos dels plans de transport alternatius per carretera. En aquest sentit, a l'R8, els autobusos fan el recorregut complet de la línia des de Martorell fins a Granollers Centre. També s'ofereix un servei d'autobús busos addicional entre Valls i el Camp de Tarragona, tant al matí com a la tarda, per enllaçar amb el tren mitjana distància que va a Barcelona.
A tot això, el Ministeri de Transports crea una divisió de manteniment preventiu per organitzar les tasques necessàries i avançar possibles incidències a Rodalies, un departament que treballarà de manera coordinada amb l'oficina tècnica del govern i que estarà dotat amb un important nombre de tècnics especialitzats.
A més, en paral·lel, s'activaran equips operatius tècnics que tindran dins del seu àmbit de competència en exclusiva les principals línies de Rodalies, la R1, la R2 i la R4, així com els túnels de Barcelona. José Antonio Santano és el secretari d'Estat de Transports.
Vamos a crear dentro de la oficina técnica de Rodalies una división de mantenimiento preventivo, pensando en que por la complejidad, la antigüedad y el impacto del cambio climático, Cataluña es uno de los sitios idóneos donde, digamos, reforzar especialmente ese mantenimiento preventivo.
Un Santano que assegura que totes aquestes actuacions estan concebudes per impactar en curt termini en la millora del servei a Catalunya.
I mentrestant, els sindicats ferroviaris surten de la reunió amb Òscar Puente amb la voluntat de mantenir la vaga anunciada pels dies 9, 10 i 11 de febrer.
Segons han dit en sortir de la trobada celebrada a Madrid, cal buscar solucions en noves reunions a partir de demà. El secretari general del sindicat de maquinistes SAMAF, Diego Martín, ha apuntat que la cita ha estat una primera presa de contacte per explicar a Puente els problemes i el malestar que hi ha en un sector sacsejat pels accidents mortals al Damuz, Còrdoba i Gèlida.
I pel que fa al servei de Rodalies, demà es mantenen els mateixos serveis que hi havien avui i també els reforços per carretera. Tot això a conseqüència dels problemes a Rodalies. El metro de Barcelona registra també avui un 2% més d'usuaris i el trànsit rodat als accessos a la ciutat és un 3,7% superior al d'un dia laborable previ a la crisi ferroviària.
Pel que fa al trànsit viari, l'increment a les rondes és d'un 1,2%. Amb tot, la primera tinenta de l'alcaldia, la Llavonet, ha assegurat que la ciutat pot absorbir l'increment de la mobilitat.
El transport públic urbà, per tant, bus i metro, com hem fet des del primer dia de les incidències, està funcionant al màxim de la seva capacitat i, per tant, molt pendents de si cal fer algun reforç, sobretot en el que són les línies de bus que ens connecten amb Montcada o en el corredor, a través del corredor La Meridiana, que és un dels que té més càrrega.
Bonet també ha apuntat que en l'increment dels viatgers del metro cal tenir en compte la celebració de la fira ICE.
Esquerra Republicana, els Comuns, la CUP i Junts per Catalunya demanen que es faci un protocol d'ús del gas pebre en manifestacions i que es compleixin els criteris internacionals. Per la seva banda, el govern català insisteix en que el gas pebre només s'utilitza a les manifestacions per raons de seguretat i defensa. Mar Dalmau.
Bona tarda. Ho ha dit la consellera Núria Parlon en una compareixença aquesta tarda a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública.
No s'utilitza sempre i quan no ens trobem en una situació en la qual la ponderació de riscos dels professionals i les professionals faci oportuna l'ús d'aquesta eina.
Una comissió en la que el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha acusat de mentir el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
Si han vingut aquí a fer una exposició conforme totes les actuacions dels Mossos han estat pràcticament perfectes i l'únic error que han comès és que es va disparar una bala de fuam i passava un fotoperiodista pel mig i el va tocar. Amb tota la resta de qüestions han estat perfectes les actuacions.
Un fet que ha provocat un moment tens entre la consellera Parlon, Pellicer, i la presidenta de la comissió, Esther Capella.
Jo no l'he interromput i també he sentit moltes bestioses.
Un moment, crido l'ordre a tothom. Està en l'ús de la seva paraula, s'expressa... No, s'expressa en els termes que ell creu convenients i els límits de la llibertat d'expressió en un... Consellera, la presidència d'aquesta comissió...
M'hauré de defensar i demanar empara.
Consellera, jo li demano la crida a l'ordre, consellera.
A la comissió, el director general de la policia ha donat explicacions sobre diverses actuacions, com la del dispositiu de la visita dels Reis d'Espanya a Montserrat, les manifestacions de la Global Sumut Flotilla o la Festa Major de Sant Just d'Esvern.
I en plana judicial, l'actriu Elisa ha anunciat que retira l'acusació en el procediment per abús sexual contra l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón.
En un comunicat penjat a X, Mulià assegura que no es retracta, però adopta la decisió perquè ha arribat al límit. Explica que va donar la cara després de l'aparició de denúncies anònimes contra Errejón. Segons Mulià, retira l'acusació no perquè no sigui veritat, sinó perquè ningú pot carregar sola amb una cosa així. També assegura que acaba la seva part demostrant que no vol diners ni protagonisme.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, també el govern fa un tour per Catalunya per explicar el nou model de finançament als ajuntaments i als principals agents econòmics i socials.
Aquest dijous comença a Manresa. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha demanat als partits catalans que s'arremanguin, millorin la proposta en el tràmit del Congrés de Diputats i la votin a favor.
Mont Carvajal.
En la Comissió d'Economia del Parlament, la consellera Alicia Romero ha demanat als grups que donin suport al nou model de finançament quan arribi al Congrés dels Diputats. I ha picat l'ullet especialment a Junts, que, segons el diputat Antoni Castellà, es manté en el no.
De gestió tributària, de que puguem gestionar tots els impostos que generen a Catalunya, amb això estem d'acord, també ho reconeix aquesta proposta de model. Per tant, jo crec que sí. És a dir, jo llegint allò penso, home, Junts podria entrar. I espero que ho faci, perquè crec sincerament que, com a mínim, si no, no estaria responent al programa electoral amb el que es va presentar a les darreres eleccions.
Consellera, vostès tenien un compromís d'investidura que no és menor per assumir el govern amb un model que vostès deien que ha de ser singular. No és singular el que ens ha plantejat, que tendia a la plena sobirania fiscal, no tendeix a la plena sobirania fiscal, i que es basava en la relació bilateral amb l'Estat, no es basa en això. Per tant, crec que sí, tenim una oportunitat per rectificar.
La consellera ha reconegut que li hauria agradat fer notar en el nou model que el cost de la vida a Catalunya és més alt que altres llocs, com li ha retret la CUP, i ha convidat els grups a incloure-ho en la tramitació al Congrés.
També l'executiu català referà la Carta de Drets i Deures de la Sanitat per incloure-hi els drets lingüístics que fins ara no hi estaven reconeguts.
Ho ha anunciat el conseller de Política Lingüística en comissió parlamentària arran de la polèmica sobre una pacient a la qual se li va negar el tractament psiquiàtric per voler fer les sessions en català.
Carina Viver.
El govern assegura que està refent la Carta de Drets i Deures de la Sanitat per tal que els pacients tinguin dret a ser assistits en català. Un compromís que fins ara no recollia aquest contracte social entre la ciutadania i el sistema sanitari, com si garanteix en el seu decàleg els drets a la no discriminació i a la confidencialitat. D'aquesta forma, el conseller de Política Lingüística s'ha defensat en comissió parlamentària de les crítiques de diversos partits, com ara Junts, que li han retret al conseller la denúncia d'una pacient a la qual un centre mèdic de Barcelona li va negar el tractament psiquiàtric per voler fer les sessions terapèutiques en català. Escoltem Francesc Xavier Vila.
La preocupació per la llengua en l'àmbit de la salut no era present en les intervencions de Junts. Jo li recordaré, per exemple, que quan es va signar la Carta de Drets i Deures dels pacients, signada per un conseller del seu espai polític, es van descuidar els drets lingüístics. I la Carta de Drets i Deures, ara estem refent-la perquè inclogui els drets lingüístics.
Davant les crítiques d'Esquerra i Junts per la castellanització del govern, el conseller ha defensat que la seva conselleria ha intervingut en 200 normes per vetllar pel català.
I a Madrid, Pedro Sánchez anuncia l'aprovació d'un reial decret per limitar l'obertura de centres privats de formació professional, una iniciativa que vol garantir uns mínims estàndards de qualitat i que va en la línia del que ja es va aprovar en l'àmbit universitari. Jordi Casino.
En una trobada amb representants del sector, el cap de l'executiu ha apostat perquè els estudis d'FP segueixin rebent el reconeixement que es mereixen i que han permès incrementar en 400.000 el nombre de places en només 8 anys des de l'arribada del PSOE al poder. D'aquestes, un 94% públiques. En aquest sentit, el següent pas serà, ha dit, el de garantir que tots els alumnes, independentment del centre que triïn, rebin l'educació adequada.
Igual que hicimos con las universidades, vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan las garantías formativas y de calidad suficientes para los alumnos y alumnas de la formación profesional, para asegurar que quien imparta formación lo haga con estándares, con exigencia y con control.
En paral·lel, Pedro Sánchez ha anunciat l'ampliació aquest mateix any de la xarxa de centres de referència d'FP en sectors estratègics amb l'obertura de 10 de nous que estaran repartits per tot Espanya.
Esquerra, els comuns i la CUP i entitats com Prou Complicitat amb Israel exigeixen que a la Fira de Barcelona i al Congrés Mundial dels Mòbils no hi hagi empreses vinculades amb el govern de Netanyahu. Mont Carvajal.
Republicans, copaires i comuns tornaran a presentar una proposta de resolució al Parlament per demanar a la Fira que no cedeixin espai a empreses sionistes. Denuncien que ara mateix ja passa i que si no es fa res tornarà a passar durant el Mobile. La diputada d'Esquerra Republicana, Mar Bessas, ha reclamat al govern i a l'Ajuntament de Barcelona que han de complir les resolucions ja aprovades.
Si no hi ha una rectificació abans, el Mobile World Congress tampoc serà una excepció i també aquí veurem Israel amb un pavelló propi i amb almenys una quinzena de companyies israelianes amb vincles directes també amb l'exèrcit d'Israel. I per tant, davant d'això, tornem a exigir al govern de la Generalitat i a la Fira de Barcelona que facin complir les resolucions aprovades tant pel Parlament de Catalunya com per l'Ajuntament de Barcelona i que actuïn amb contundència, amb coherència amb les resolucions aprovades, amb coherència amb el dret internacional.
Tots tres partits han demanat reunir-se amb el director general de la Fira, Constantí Serrallonga, per parlar-ne i recordar-li que ha de fer complir les resolucions.
I vinculat amb la nova tecnologia, el nombre de denúncies per l'ús indegut de drons s'ha reduït un 75% des del 2022. Així ho assenyalen des de la unitat Pegaso de la Guàrdia Civil, que s'encarrega de detectar vols irregulars d'aquests dispositius cada cop més habituals. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
Les denúncies per vol irregular de drons s'ha reduït un 75% en els últims 4 anys, segons dades de la Guàrdia Civil. En concret, han passat del pràcticament centenar al 2022 a les 25 persones al 2025. Això sí, cadascuna d'elles ha acumulat fins a 4 infraccions. Aquest cos policial compta amb una unitat anomenada Pegaso, que entre d'altres s'encarrega de patrullar amb un sistema de detecció portàtil que pot captar vols irregulars a un radi de fins a 2 quilòmetres. Escoltem David Álvarez López, Guàrdia Civil i membre de l'equip Pegaso.
Detecta en tiempo real dónde se ubica el dron, dónde se ubica el piloto, nos indica también datos como la altura, el número de serie del dron, marca y modelo, así como peso del dron, y con esos todos datos pues podríamos personarnos en la zona donde está pilotando el individuo para conocer si está habilitado para realizar esa operativa.
Això és especialment rellevant en entorns on el seu ús pot comportar un alt risc de seguretat, i un exemple d'això són infraestructures clau com l'aeroport.
En cultura, la guardonada amb el Goya d'Honor Internacional Susan Sarandon es trobarà amb el públic en un dels actes previs a la cerimònia que es farà a Barcelona el 28 de febrer. Una exposició a la plaça de les Glòries, un concert a l'Auditori o projeccions a la Filmoteca de les candidates a millor pel·lícula són algunes de les altres iniciatives obertes a la ciutadania. David Navarro.
La instal·lació de 7 premis Goya gegants a llocs com el Jardinets de Gràcia, la plaça de les Glòries o la Fàbrica Coats a partir de dimarts de la setmana vinent ajudaran a escalfar l'ambient previ a la gala. També la possibilitat entre el 16 i el 28 de febrer de fer-se una foto amb una estatueta o un fotocall instal·lat a l'Ajuntament. Això cal afegir trobades amb nominats obertes al públic a localitzacions com el Born o el pavelló Mies van der Rohe. Però el que segurament aixecarà més expectativa, com ha explicat el president de l'Acadèmia, Fernando Méndez Leite, serà l'encontre amb la Goya d'Honor Internacional d'enguany.
Susan Sarandon, protagonista de títols legendaris com Thelma i Luis, El cliente, Las brujas de Eastwick, de Rocky Horror Pictures Show, Atlantic City, El ansia y Pena de muerte, y protagonizará el viernes 27 de febrero un encuentro con el público un día antes de recoger el Goya Internacional 2026.
Un concert per celebrar el 40 aniversari dels Goya a l'Auditori a càrrec de la banda municipal de Barcelona posarà la nota musical, i també cal destacar les projeccions a la Filmoteca de les nominades a millor pel·lícula amb la presència dels equips dels films obertes al públic.
I el director de fotografia, Tomàs Pla de Vall, ha mort als 79 anys. Considerat un mestre de la llum amb 50 anys de trajectòria, va ser responsable de la imatge de films com Tatuatge, de Vigas Luna, El silenci abans de Bach, de Pere Portabella, o Tren d'ombres, de José Luis Guerín.
Pla de Vall també es va ocupar de la il·luminació de les cerimònies d'inauguració i cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. A banda de més d'una cinquantena de llargmetratges, va ocupar-se de la fotografia d'una setantena de produccions per a televisió, més de 400 curtmetratges, reportatges, espots publicitaris i desenes d'obres de teatre, concerts i espectacles en directe.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, l'Uni Girona juga des de les 6 a la pista del Galatasaray amb l'objectiu d'acabar primer a la segona ronda de l'Eurolliga femenina. Per aconseguir-ho, necessitava guanyar per més de 14 punts a les turques, però ara per ara el resultat és absolutament el contrari, i és que el Galatasaray guanya per 62 a 38 el conjunt gironí. En qualsevol cas, les de Roberto Íñiguez tenen el bitllet ja des de la setmana passada per a la final a 6 de Saragossa. A l'Eurocamp masculina, el Baxi de la pista del Venècia a partir de 3:15. Els manresans, que ja tenen el bitllet per als vuitens de final, volen assegurar el factor pista a la primera ronda dels play-offs. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
Els vegencs van recuperar Dani Pérez en l'últim partit després d'una llarga lesió, mentre que Agustín Ubal continua sent dubte per un esquinç al colze. Nacho Juan, membre del cos tècnic del Baxi Manresa, explicava com encara en el partit.
Bueno, con la misma ambición y determinación de siempre. Nosotros nunca hemos mirado mucho a la clasificación, nos hemos limitado a competir, a jugar y a aprovechar cada oportunidad que teníamos en la pista. Ahora, siendo conscientes que estamos clasificados, eso más que nada nos tiene que dar un plus de confianza para seguir trabajando e ir a por todas este miércoles.
L'equip italià compta amb una plantilla de qualitat amb jugadors contrastats com Chris Horton, RJ Cole o Kyle Wilger. El partit serà a 8:45 del vespre.
Vol Marc-André Ter Stegen serà operat aquest divendres de la lesió que pateix a l'isquiotibial de la cama esquerra. Un cop ha intervingut, se sabrà el temps exacte de baixa d'un porter alemany que només ha pogut disputar dos partits amb la samarreta del Girona. D'altra banda, el Barça va aconseguir el bitllet per a les semifinals de la Copa del Rei després de guanyar l'Albacete per 1-2 amb gols de Lamine Yamal i també de Ronald Araujo. Escoltem el jugador uruguaià.
Muchísimo, para la confianza, para seguir creciendo. Creo que estoy muy bien, gracias a Dios, paso a paso. Estamos haciendo un gran trabajo con el club, con el míster, y me voy sintiendo muy bien. Pude de a poquito ir demostrando. Hoy creo que hice un gran partido, también pude ayudar al equipo arriba. Bueno, Hansi es como un padre para todos nosotros, ¿no? Y se ve eso siempre, todo el mundo le tiene un cariño tremendo. Sabe muy bien cómo manejar la situación de cada jugador. Estamos muy felices con él. Le doy un abrazo porque creo que conmigo se ha portado espectacular y le tengo mucho cariño.
Avui primera semifinal de la Copa Catalunya Femenina entre l'Europa i el Barça B a partir de 8:45 i en vol a la Copa de Reina. El CAC 7 Balomano Granollers afronta avui l'eliminatòria prèvia a la final avui a 9:45 del vespre a la pista del Lanzarote. Buscarà aconseguir la classificació. Escoltem el tècnic dels, de les Vallesanes, Robert Cuesta.
Volem estar a la fase final de la Copa de la Reina i això passa per fer un grandíssim partit aquí a Lanzarote, no? Centrar-nos en nosaltres, estar concentrades durant els 60 minuts i tindre molt clar què és el que volem jugar en cada moment.
I encara en handbol, Ian Barrufet ha renovat el contracte amb el Barça fins al juny del 2029. D'aquesta manera, el club blaugrana s'assegura la continuïtat del jove extrem dos anys més, ja que el vincle anterior expirava el 2027.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Avilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Proximitat. Connexió. Servei. Llengua.
Informació. El Dia Mundial de la Ràdio, les emissores locals ens unim en xarxa.
Dia R.
Divendres 13 de febrer, a partir de les 9 del matí, no et perdis el Dia R. Un programa per celebrar la ràdio en col·laboració amb la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya.
Els de la ràdio local sempre hi som.
Propostes en xarxa.
Per trobar l'origen de la festa del Brut i la Bruta de Torà, hem d'anar fins al segle XVIII, quan se celebrava la Llordera, vinculada al Dijous Gras, Llarder o Llorder. L'esperit popular s'ha mantingut amb el pas dels segles, però el nom i la festa han canviat una mica. Divendres 6 i dissabte 7 de febrer, la festa del Brut i la Bruta arriba a la 37a edició i ho fa amb els Catarres com a cap de cartell. Però a banda de la música, els grans protagonistes d'aquesta cita del Solsonès són els gegants. En total en són 6 i representen els personatges de la festa. D'una banda tenim el Bonic i la Bonica i el Brut i la Bruta, el símbol del poble. Els acompanyen el brau Constantí, el Sargentet, i també un gegantó que és una versió més petita del Brut i que és portat pels més petits a la casa. La rua de dissabte a la tarda és el punt d'inflexió, però aquests dos dies tan intensos arrenquen amb una trabucada, un pregó que fa mofa de temes locals i d'actualitat, un seguici, balls o una botifarrada popular. El 6 i el 7 de febrer, 37a Festa del Brut i la Bruta a Torà. Més informació a brutibruta.com.
Sabies que...
Qui no ha sentit algun cop? Beu ràpid el suc, que se li van les vitamines. Segur que és una de les més repetides per molts pares, però es tracta d'un mite. Per desmuntar-lo, només cal recórrer a la ciència. El suc reté les vitamines C, B12 i àcid fòlic fins a 12 hores. Això sí, sempre que no s'exposi a condicions extremes. Per exemple, sobreescalfar-lo per sota dels 100 graus acabaria amb els seus components beneficiosos. Una altra qüestió és la modificació del seu gust. No té el mateix gust acabat d'espremer que passat unes hores, ja que un cert amargor pot apoderar-se del suc, però és una qüestió organolèptica i no afecta les seves propietats. Això no treu que alguns experts recomanen mantenir-lo a la nevera, a baixa temperatura, perquè la vitamina C és sensible a l'oxigen i la seva concentració pot disminuir si no es refrigera.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El càncer es manté com una de les principals causes de mortalitat a Catalunya, amb un augment del 2% de casos al darrer any. Jordi Fortià.
A més, han augmentat els malalts de càncer de menys de 30 anys, i el càncer de pulmó ja és el que provoca més morts en dones, superant per primer cop el de mama. La investigadora de l'Institut Català d'Oncologia a Badalona, Núria Molet, n'explica algunes de les possibles causes.
I d'entre elles està una alimentació, no?, cada cop menys sana, és a dir, més a base de processats i menjar ràpid, no? També un augment d'obesitat molt lligat a la manca d'exercici físic. També es parla de l'ús més indiscriminat d'antibiòtics i cada cop s'assenyalen més factors ambientals.
Rodalies ha arrencat aquest dimecres amb reforços en el transport alternatiu i amb una incidència tècnica que ha afectat el servei d'informació de pantalles i megafonia.
El Ministeri de Transports crea una divisió de manteniment preventiu per organitzar les tasques necessàries i avançar possibles incidències a Rodalies. José Antonio Santano és el secretari d'Estat de Transports.
Vamos a crear dentro de la oficina técnica de Rodalies una división de mantenimiento preventivo. Pensando en que por la complejidad, la antigüedad y el impacto del cambio climático, Cataluña es uno de los sitios idóneos donde, digamos, reforzar especialmente ese mantenimiento preventivo.
L'actriu Elisa Mulià retira l'acusació per abús sexual contra Íñigo Rejón.
En un comunicat penjat a X, Mulià assegura que no es retracta, però adopta la decisió perquè ha arribat al límit.
En cultura, la guardonada amb el Goya d'Honor Internacional Susan Sarandon es trobarà amb el públic abans de la gala de lliurament,
que es farà a Barcelona el 28 de febrer. Una exposició a la plaça de les Glòries, un concert a l'Auditori o projeccions a la Filmoteca són algunes de les altres iniciatives obertes a la ciutadania. Fernando Méndez Leite és el president de l'Acadèmia Espanyola de Cinema.
Susan Sarandon, protagonista de títulos legendarios como Thelma y Luis, El cliente, Las brujas de Eastwick, The Rocky Horror Picture Show, Atlantic City, El ansia y pena de muerte, y protagonizará el viernes 27 de febrero un encuentro con el público, un día antes de recoger el Goya Internacional 2026.
I en esports, Jordi Cervantes, l'Espar Girona vol acabar primer del seu grup a l'Eurolliga.
La gironina juga a Turquia des de les 6 de la tarda, l'última jornada de la fase de grups previ a la final a 6, on ja està classificada com a cap de sèrie. Les de Roberto Íñiguez han de remuntar el Galatasaray als 14 punts de diferència que van encaixar en el partit jugat a Fontejau. I el Manresa rep el Rei Herbanès i l'Eurocup a 8:45 amb l'objectiu d'assegurar el factor pista pels vuitens de final. I en futbol, Marc-André Ter Stegen serà operat divendres de la lesió que va patir a l'isquiotibial de la cama esquerra.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Els fronts es van succeint amb molta celeritat i una bona mostra és el que ens ha travessat avui. Aquest matí, bàsicament, molts núvols, també aquest migdia, pluges que s'han escampat per moltes comarques, febles, això sí, però a hores d'ara el cel està ben blau a moltes comarques. Sí que alguns núvols continuaran entrant des de les comarques de Ponent i de l'Ebre cap a la costa, però deixaran poca aigua i també aquesta tarda el que queda d'aquest dimecres, per tant, una mica de vent més tossut a les comarques centrals o de Barcelona. Demà, nou canvi de situació. Un front més actiu, més sucós, que no pas tornarà a deixar molts núvols al matí i al migdia, amb pluges que acabaran caient gairebé a totes les comarques del país, tret de Girona on s'espera molt poca aigua. La màxima precipitació la tindrem a les comarques de Tarragona i de Lleida, també amb més vent a les comarques gironines, vent de Garbí, i amb aquests núvols més abundants, bàsicament el dijous es tornarà a presentar bastant fresquet. Baixa la temperatura respecte avui, tret de l'Ebre o l'Empordà, on encara seran suaus. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. De moment, a aquesta hora, incidències que ens queden. D'una banda, la C-37, que es troba tallada a l'altura de Manlleu a causa d'un accident, de moment tallada en els dos sentits de la marxa, i també per accident hi ha aturades a la C-55, al tram de Sant Vicenç de Castellet, 2 quilòmetres ben bé en sentit nord, en sentit Manresa. Pel que fa a la resta de vies, sembla que la cosa, el trànsit va millorant, va estirant. En tot cas, recordem que es manté pel tall de la P7 de Martorell en sentit sud, força volum de trànsit a la D24, especialment a Cervelló i també més avall, a Vallirana, en direcció Vilafranca. Pel que fa a volum de trànsit, ens queda la C32, encara molt lenta, entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans, de sortida, per tant, en direcció Castelldefels, o també l'autovia 2, a la zona de Cornellà, en aquest cas d'entrada. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El càncer es manté com una de les principals causes de mortalitat a Catalunya, amb un augment del 2% de casos al darrer any. A més, han augmentat els malalts de càncer de menys de 30 anys i el càncer de pulmó ja és el que provoca més morts en dones, superant per primer cop el de mama.
S'han registrat més de 43.000 nous casos de càncer el 2025 i preocupa especialment l'increment entre la població jove. Són 800 més que l'any anterior, segons el Departament de Salut. Millora l'esperança de vida, però continua sent una de les principals causes de malaltia a Catalunya. Els experts calculen que en el 2026 hi haurà més de 8.000 casos a l'Estat, entre joves d'entre 20 i 30 anys, una xifra que preocupa els oncòlegs perquè no para de créixer.
Són dades fetes públiques avui, Dia Mundial del Càncer. Maite Polo.
La majoria de nous càncers diagnosticats l'any passat a Catalunya van ser en homes, més de 24.000, i en dones, unes 19.000. 4 de cada 10 casos eren evitables. Ho constaten els darrers estudis citats per l'Organització Mundial de la Salut, que eleven la xifra dels que es poden evitar amb hàbits saludables. Des de l'Institut Català d'Oncologia, els especialistes avisen que augmenten alguns tipus de càncer entre la població menor de 50 anys i n'investiguen les causes. Sobretot pugen els del sistema digestiu, i l'oncòloga mèdica Núria Molet, d'ICO Badalona, ha apuntat els principals factors de risc la xarxa.
I d'entre elles està una alimentació, no?, cada cop menys sana, és a dir, més a base de processats i menjar ràpid, no? També un augment d'obesitat molt lligat a la manca d'exercici físic. També es parla de l'ús més indiscriminat d'antibiòtics i cada cop s'assenyalen més factors ambientals.
Els tumors més freqüents continuen sent el de pròstata en homes i el de mama en dones, seguits del colorectal en els dos gèneres i el de pulmó, un dels que causa més mortalitat. Quasi 17.700 persones van morir el 2021 per processos oncològics a Catalunya, i l'esperança de vida de mitjana és de 5 anys després de la detecció del tumor en 6 de cada 10 pacients. El pronòstic millora si es localitza de manera precoç.
En aquest context, un estudi de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya apunta que allargar el cribratge de càncer de mama fins als 74 anys podria portar beneficis en detecció precoç i reducció de la mortalitat. Actualment només estan convidades a passar aquest cribratge les dones que tenen entre 50 i 69 anys.
Ara, però, el Ministeri sembla que estudia la possibilitat d'ampliar aquest programa als 45 i als 74 anys, seguint les recomanacions de la Unió Europea. Així es donaria resposta a la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, que fa temps que reclama aquesta ampliació. I no només per al càncer de mama, sinó també per al càncer colorectal. Uns cribatges que, segons la presidenta de la FESEC, Maria Assumpció Vila, tindrà un doble guany, menys casos de càncer i un estalvi important per a la sanitat pública. Són declaracions a la xarxa.
La importància de participar en aquests cribatges de càncer, no? Perquè això faria la detecció precoç, és importantíssima, perquè es podrien evitar moltes morts. Voldrien, han d'augmentar, sobretot, aquest cribatge amb el tema de l'edat, no? S'ha d'augmentar fins als 70 i pico, perquè la prevenció, si fessin números i ho fessin bé, la prevenció evitaria després arribar al tractament. Són molt cars.
El Departament de Salut ja valora les implicacions i l'impacte en recursos humans que pot suposar una eventual ampliació.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Pel que fa a Rodalies, el servei ferroviari ha arrencat aquest dimecres amb reforços al transport alternatiu i amb una incidència tècnica que ha afectat el servei d'informació de pantalles i megafonia.
Durant mitja hora, una incidència tècnica ha fet que el servei d'informació de pantalles i megafonia no hagi funcionat correctament fins passat quarts d'onze. Només s'han implementat millores en dos dels plans de transport alternatius per carretera. En aquest sentit, a l'R8, els autobusos fan el recorregut complet de la línia des de Martorell fins a Granollers Centre. També s'ofereix un servei d'autobusos addicional entre Valls i el Camp de Tarragona, tant al matí com a la tarda, per enllaçar amb el tren mitjana distància que va a Barcelona.
Això pel que fa al servei aquest dijous. Aquesta tarda, però, ha tornat a comparèixer el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, des de l'estació de Sants, on hi tenim també un equip d'Esplugues Televisió. Álvaro Morcillo, bona tarda.
Efectivament, i amb una situació encara una mica complicada i similar a la que tenia mai, tot i que amb algunes millores puntuals en el transport alternatiu, com dèiem. L'actualització més recent és que l'R4 està interromput entre Hospitalet i Terrassa Nord per un atropellament a prop de Montcada a l'ocasió, i a més hi ha retards a l'R11, l'R1, R4, R15, R16 i R17 a causa de les limitacions de velocitat. Com dèiem, fa pocs minuts que el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha comparegut davant dels mitjans i ens ha dit això.
En quant al servei ferroviari, s'està estabilitzant. Ahir vam patir les incidències al matí, avui pot haver-hi demores puntuals, però el que procurem és que els trens vagin amb freqüència perquè el viatger no noti el retard que es pugui produir. Demanar disculpes, ho portem dient des del primer dia, i que el que estem garantint, que estem treballant a DIF, Renfe, Govern, en revertir aquesta situació, revertir la situació del servei per recuperar la normalitat i recuperar la confiança dels centenars de milers de ciutadans de Catalunya.
Aquest matí s'ha registrat, com dèiem, una incidència tècnica que ha afectat els sistemes d'informació, les estacions, la megafonia automàtica i les pantalles han deixat de funcionar i el servei s'ha hagut de fer manualment. Bàsicament, Rodalies continua funcionant, però encara molt lluny de la normalitat. Hi ha millores puntuals, com dèiem, en el servei alternatiu, però la recuperació completa de la xarxa encara no té, de moment, una data concreta de recuperació.
Moltíssimes gràcies, Álvaro. Per tant, demà, situació semblant a la d'avui, amb els mateixos reforços al transport alternatiu. I a tot això, el Ministeri de Transports crea una divisió de manteniment preventiu per organitzar les tasques necessàries i avançar possibles incidències a Rodalies. Un departament que treballarà de manera coordinada amb l'Oficina Tècnica del Govern i que estarà dotat amb un important nombre de tècnics especialitzats.
A més, i en paral·lel, s'activaran equips operatius tècnics que tindran dins el seu àmbit de competència en exclusiva les principals línies de Rodalies, la R1, la R2 i la R4, així com els túnels a Barcelona. José Antonio Santano és el secretari d'Estat de Transports.
Vamos a crear dentro de la oficina técnica de Rodalies una división de mantenimiento preventivo, pensando en que por la complejidad, la antigüedad y el impacto del cambio climático, Cataluña es uno de los sitios idóneos donde, digamos, reforzar especialmente ese mantenimiento preventivo.
Un Santano que assegura que totes aquestes actuacions estan concebudes per impactar en el curt termini en la millora del servei a Catalunya.
I mentrestant, els sindicats ferroviaris surten de la reunió amb Òscar Puente amb la voluntat de mantenir la vaga anunciada pels dies 9, 10 i 11 de febrer.
Segons han dit en sortir de la trobada celebrada a Madrid, cal buscar solucions en noves reunions a partir de demà. El secretari general del sindicat de maquinistes SEMAF, Diego Martín, ha apuntat que la cita ha estat una primera presa de contacte per explicar a Puente els problemes i el malestar que hi ha en un sector sacsejat pels accidents mortals d'Aldamuz, a Còrdoba i Gèlida.
A conseqüència dels problemes a Rodalies, el metro de Barcelona registra avui un 2% més d'usuaris i el trànsit rodat als accessos a la ciutat és un 3,7% superior al d'un dia laborable previ a la crisi ferroviària.
Pel que fa al trànsit viari, l'increment a les rondes és d'un 1,2%. Amb tot, la primera tinenta de l'alcaldia, la Llaunet, ha assegurat que la ciutat pot absorbir l'increment de la mobilitat.
El transport públic urbà, per tant, bus i metro, com hem fet des del primer dia de les incidències, està funcionant al màxim de la seva capacitat i, per tant, molt pendents de si cal fer algun reforç, sobretot en el que són les línies de bus que ens connecten amb Montcada o en el corredor, a través del corredor La Meridiana, que és un dels que té més càrrega.
Bonet també ha apuntat que l'increment dels viatgers del metro cal tenir en compte la celebració de la fira ICE.
Més qüestions. Cimera institucional aquesta tarda entre la Generalitat i la delegació del Penyol a Catalunya amb agents econòmics i socials del món local per agilitzar el procés de regularització extraordinària d'estrangers. Seguint aquesta cimera hi ha la nostra companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
Molt bona tarda. Sí, una cimera que ha finalitzat just fa una hora i que es feia amb l'objectiu de forjar una unió de país per agilitzar la regulació. I és que es calcula que a Catalunya unes 150.000 persones poden ser beneficiàries d'aquesta regulació de migrants. Per tant, el que s'aconseguirà així és una tramitació ràpida, ordenada i eficaç de la regularització, a més de maximitzar l'impacte positiu sobre l'economia. També des del govern s'ha dit que es donarà informació, suport i orientació a les persones perquè cap es quedi fora d'aquesta regularització. Així apuntava, a més, el delegat del govern espanyol aquí a Catalunya, Carlos Prieto, que al final amb aquesta regularització s'està responent una realitat d'existent.
Aquesta regularització extraordinària que està basada en tres grans vessants. Primer, en drets. Drets socials i drets humans. A persones que ja viuen entre nosaltres. A persones que no marxaran i que estan a l'economia submergida i sense drets socials. I, en canvi, els hi podem dotar d'una nova vida i, a més, aportar en el conjunt de la Caixa de la Seguretat Social, del conjunt dels impostos que recapta l'Estat i, al final, que sigui un benefici pel conjunt de la ciutadania. Són clau per l'estat del benestar. Ja ho són ara.
Des del govern també s'ha volgut apuntar que en estudis previs de regularitzacions d'aquest tipus ja fetes per part de l'Estat demostren que una migració regulada i ordenada dinamitza l'economia, que no produeix un efecte crida i que no implica un impacte significatiu en la despesa en salut o educació. Ara caldrà esperar una mitjana de 10 dies per saber més informació sobre com evoluciona aquesta tramitació.
Moltíssimes gràcies, Clàudia. I Esquerra Republicana, els Comuns, la CUP i Junts demanen que es faci un protocol d'ús del gas pebre en manifestacions i que es compleixin els criteris internacionals. Per la seva banda, el govern català insisteix en que el gas pebre només s'utilitza a les manifestacions per raons de seguretat i defensa. Mar Dalmau, bona tarda.
Bona tarda. Ho ha dit la consellera Núria Parlon en una compareixença aquesta tarda a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública.
No s'utilitza sempre i quan no ens trobem en una situació en la qual la ponderació de riscos dels professionals i les professionals faci oportuna l'ús d'aquesta eina.
Una comissió en la que el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha acusat de mentir el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
Si han vingut aquí a fer una exposició conforme totes les actuacions dels Mossos han estat pràcticament perfectes i l'únic error que han comès és que es va disparar una bala de fuam i passava un fotoperiodista pel mig i el va tocar. Amb tota la resta de qüestions han estat perfectes les actuacions.
Un fet que ha provocat un moment tens entre la consellera Parlon, Pellicer, i la presidenta de la comissió, Esther Capella.
Jo no l'he interromput i també he sentit moltes bastides.
Un moment, crido l'ordre a tothom. Està en l'ús de la seva paraula, s'expressa... No, s'expressa en els termes que ell creu convenients i els límits de la llibertat d'expressió en un... Consellera, la presidència d'aquesta comissió...
Perquè m'hauré de defensar i demanar empara.
Consellera, jo li demano... La crido l'ordre, consellera.
A la comissió, el director general de la policia ha donat explicacions sobre diverses actuacions, com la del dispositiu de la visita dels Reis d'Espanya a Montserrat, les manifestacions de la Global Sumut Flotilla o la Festa Major de Sant Just d'Esvern.
I en la plana judicial, l'actriu Elisa Mulià ha anunciat que retira l'acusació en el procediment per abús sexual contra l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón.
En un comunicat penjat a X, Mulià assegura que no es retracta, però adopta la decisió perquè ha arribat al límit. Explica que va donar la cara després de l'aparició de denúncies anònimes contra Errejón. Segons Mulià, retira l'acusació no perquè no sigui veritat, sinó perquè ningú pot carregar sola amb una cosa així. També assegura que acaba la seva part demostrant que no vol diners ni protagonisme.
En clau política, el govern fa un tour per Catalunya per explicar el nou model de finançament als ajuntaments i als principals agents econòmics i socials.
Aquest dijous comença a Manresa. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha demanat als partits catalans que s'arremenguin, millorin la proposta en el tràmit del Congrés dels Diputats i la votin a favor.
Mont Carvajal.
En la Comissió d'Economia del Parlament, la consellera Alícia Romero ha demanat als grups que donin suport al nou model de finançament quan arribi al Congrés dels Diputats. I ha picat l'ullet especialment a Junts, que segons el diputat Antoni Castellà es manté en el no.
De gestió tributària, de que puguem gestionar tots els impostos que generen a Catalunya, amb això estem d'acord, també ho reconeix aquesta proposta de model. Per tant, jo crec que sí. És a dir, jo llegint allò penso, home, Junts podria entrar. I espero que ho faci, sincerament, que com a mínim, si no, no estaria responent al programa electoral amb el que es va presentar a les darreres eleccions, no?
Consellera, vostès tenien un compromís d'investidura que no és menor per assumir el govern amb un model que vostès deien que ha de ser singular. No és singular el que ens ha plantejat, que tendia a la plena sobirania fiscal, no tendeix a la plena sobirania fiscal, i que es basava en la relació bilateral amb l'Estat, no es basa en això. Per tant, crec que sí, tenim una oportunitat per rectificar.
La consellera ha reconegut que li hauria agradat fer notar en el nou model que el cost de la vida a Catalunya és més alt que altres llocs, com li ha retret la CUP, i ha convidat els grups a incloure-ho en la tramitació al Congrés.
També l'executiu català refarà la Carta de Drets i Deures de la Sanitat per incloure-hi els drets lingüístics que fins ara no hi estaven reconeguts.
Ho ha anunciat el conseller de Política Lingüística en comissió parlamentària arran de la polèmica sobre una pacient a la qual se li va negar el tractament psiquiàtric per voler fer les sessions en català.
Carina Bellbé.
El govern assegura que està refent la Carta de Drets i Deures de la Sanitat per tal que els pacients tinguin dret a ser assistits en català. Un compromís que fins ara no recollia aquest contracte social entre la ciutadania i el sistema sanitari, com si garanteix, en el seu decàleg, els drets a la no discriminació i a la confidencialitat. D'aquesta forma, el conseller de Política Lingüística s'ha defensat en comissió parlamentària de les crítiques de diversos partits, com ara Junts, que li han retret al conseller la denúncia d'una pacient a la qual un centre mèdic de Barcelona li va negar el tractament psiquiàtric per voler fer les sessions de la terapèutiques en català. Escoltem Francesc Xavier Vila.
La preocupació per la llengua en l'àmbit de la salut no era present en les intervencions de Junts. Jo li recordaré, per exemple, que quan es va signar la Carta de Drets i Deures dels Pacients, signada per un conseller del seu espai polític, es van descuidar els drets lingüístics. I la Carta de Drets i Deures, ara estem refent-la perquè inclogui els drets lingüístics.
Davant les crítiques d'Esquerra i Junts per la castellanització del govern, el conseller ha defensat que la seva conselleria ha intervingut en 290 normes per vetllar pel català.
En cultura, la guardonada amb el Goya d'Honor Internacional Susan Sarandon es trobarà amb el públic en un dels actes previs a la cerimònia que es farà a Barcelona el 28 de febrer. Una exposició a la plaça de les Glòries, un concert a l'Auditori o projeccions a la Filmoteca de les candidates a millor pel·lícula són algunes de les altres iniciatives obertes a la ciutadania. David Navarro.
La instal·lació de 7 premis Goya gegants a llocs com els Jardinets de Gràcia, la plaça de les Glòries o la Fabri Coats a partir de dimarts de la setmana vinent ajudaran a escalfar l'ambient previ a la gala. També la possibilitat, entre el 16 i el 28 de febrer, de fer-se una foto amb una estatueta o un fotocall instal·lat a l'Ajuntament. Això cal afegir trobades amb nominats obertes al públic a localitzacions com el Born o el pavelló Mies van der Rohe. Però el que segurament aixecarà més expectativa, com ha explicat el president de l'Acadèmia, Fernando Méndez Leite, serà l'encontre amb la Goya d'Honor Internacional d'enguany.
Susan Sarandon, protagonista de títols legendaris com Thelma i Luis, El cliente, Las brujas de Eastwick, The Rocky Horror Picture Show, Atlantic City, El ansia y Pena de muerte, y protagonizará el viernes 27 de febrero un encuentro con el público un día antes de recoger el Goya Internacional 2026.
Un concert per celebrar el 40 aniversari dels Goya a l'Auditori a càrrec de la banda municipal de Barcelona posarà la nota musical, i també cal destacar les projeccions a la Filmoteca de les nominades a millor pel·lícula amb la presència dels equips dels films obertes al públic.
I el director de fotografia, Tomàs Pladevall, ha mort als 79 anys. Considerat un mestre de la llum, amb 50 anys de trajectòria, va ser responsable de la imatge de films com Tatuatge, de Vigas Luna, El silenci abans de Bach, de Pere Portavella, o Tren d'ombres, de José Luis Guerín.
Pladevall també es va ocupar de la il·luminació de les cerimònies d'inauguració i cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, a banda de més d'una cinquantena de llargmetratges. Va ocupar-se de la fotografia d'una setantena de produccions per a televisió, més de 400 curtmetratges, reportatges, espots publicitaris i desenes d'obres de teatre, concerts i espectacles en directe.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Uni Girona ha jugat aquesta tarda, ja ha finalitzat el seu partit a la pista del Galatasaray i acabarà segon del seu grup a l'Eurolliga femenina prèvia a la final a 6, del qual ja tenia el bitllet des de la setmana passada. Les gironines han perdut per 67, volíem dir, a 57 a la pista de les turques i, per tant, queden segones del grup. A l'Eurocup masculina, el Baxi Manresa visita la pista del Venècia a partir de 3. Els manresans, que ja tenen el bitllet per als vuitens de final, volen assegurar ara el factor pista a la primera ronda dels play-offs. Nacho Juan és membre del cos tècnic del Baxi Manresa.
Con la misma ambición y determinación de siempre. Nosotros nunca hemos mirado mucho a la clasificación, nos hemos limitado a competir, a jugar y a aprovechar cada oportunidad que teníamos en la pista. Ahora, siendo conscientes que estamos clasificados, eso más que nada nos tiene que dar un plus de confianza para seguir trabajando e ir a por todas este miércoles. Se demuestra una vez más que, más allá de las circunstancias y las adversidades, es capaz de competir contra cualquiera y con ese plus de energía que nos da el Congost, pues el equipo se vio capaz de ganar a uno de los mejores equipos de Liga Endesa.
En un futbol, Marc-André Ter Stegen serà operat aquest divendres de la lesió que pateix a l'isquiotibial de la cama esquerra. Un cop intervingut, se sabrà el temps exacte de baixa d'un porter alemany que només ha pogut disputar dos partits amb la samarreta del Barça. Hi ha 8:45 del vespre a jugar la primera semifinal de la Copa Catalunya Femenina. Europa, Barça B, l'altra semifinal entre l'Ona Sant Adrià i la EM, es disputarà dimecres que ve. En handbol, a la Copa de la Reina, el CAC 7 Balonmano Granollers afronta avui l'eliminatòria prèvia a la final a 8, a 9:45 del vespre, a la pista del Lanzarote. Arnau Moya, Ràdio Granollers.
L'equip de Granollers arriba a la cita amb la confiança després d'encadenar 3 victòries consecutives a la Lliga, una ratxa que reforça les bones sensacions de les vallesanes. Tot i això, la Copa de la Reina és una competició ben diferent. Són 60 minuts sense marge d'error, on qualsevol detall pot resultar determinant. Aquest és Robert Cuesta, entrenador del CAC 7 Balonmano Granollers.
Volem estar a la fase final de la Copa de la Reina i això passa per fer un grandíssim partit aquí a Lanzarote, no? Centrar-nos en nosaltres, estar concentrats durant els 60 minuts i tindre molt clar què és el que volem jugar en cada moment.
El precedent més recent entre tots dos equips és favorable al CAC 7 Balonmano Granollers, que es va imposar per 28-22 al Palau d'Esports. Així doncs, aquesta nit a Titerroi, el CAC 7 Balonmano Granollers buscarà confirmar el seu bon moment i arribar a la fase final de la Copa de la Reina.
I en Barrufet ha renovat el contracte amb el Barça d'handbol fins al juny del 2029. L'escoltem.
És un somni fet realitat per mi. La veritat que des que era ben petit sempre somiava en poder jugar al Barça, és arribar al primer equip i bueno, aquesta renovació suposa molt per mi, és una gran alegria i una gran motivació per seguir treballant.
I esport en directe, el Sant Cugat de voleibol ha guanyat a l'Alcobendas a la Superliga Femenina per 3-0. En tenis taula, des de les 6 es disputa el Borges Vall i l'Hospitalet amb empat a 1 al marcador. I en waterpolo aquesta nit es disputa el Rubí Mataró de la Divisió d'Honor Masculina.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginet. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Thank you.
that cross your mind when you think of us at night? And kiss me right before we go to sleep.
Xarxa de comunicació local.